Duros a quatre pessetes.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que suprimeix tots els impostos propis autonòmics. L'anunci es produeix quan Madrid és la comunitat autònoma que té el tren autonòmic d'IRPF més baix de tot el país i, malgrat aquest fet, és la comunitat que recapta més. Volem parlar de política fiscal amb Ferran Brunet, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia tingueu.
Madrid ha anunciat que desapareixeran tots els impostos autonòmics. Quins són aquests impostos i són molts els impostos autonòmics que paguem avui en dia a Catalunya?
Bé, a Catalunya n'hi han 15, dos d'ells estan recorreguts al Tribunal Constitucional. Aquests 15 es recapten només uns 800 milions d'euros a l'any, dels quals 500 i escaig són tocant de l'aigua, de manera que la resta de figures rendeix molt poc. En canvi, a Madrid en tenen 4 i la presidenta ha anunciat que els traurà, aquests 4. De fet, com veiem, pràcticament el cas català és, per dir, aquí mano jo, poso els impostos que em peta, naturalment més enllà de les competències que tinc, perquè la major part d'aquests impostos acaben al Tribunal Constitucional i són anul·lats i cal inventar-ne d'altres, i té aquesta finalitat, no té una finalitat recaptatòria. Al revés, l'exemple de Madrid és clar, no? És un exemple de corba de Laffer. Quan tu disminueixes els impostos, ja sigui en nombre, per exemple, passant de 4 autonòmics a 0, o quan baixes els tipus, tens els tipus més baixos, com assenyalaves, del tram autonòmic de la IRPF estatal, tens els tipus més baixos. Okay? Aleshores, què passa? Que recaptes més. Per què recaptes més? Perquè el que és important en els impostos és la base imposable, no el tipus. És a dir, el fet que
seria el total, no?, per al qual es paga l'impost, no l'impost en
exactament,
si, el tant per cent.
Aleshores, què passa? Esclar, tendencialment, oi, els llocs que fiscalment estan millor atrauen més.
Clar.
Permeten més desenvolupament i atrauen més. Ho veiem pel cas de Catalunya-Madrid, no? Les empreses que marxen. Oi? N'han marxat milers, el saldo net és d'unes 7.000, d'aquestes 5.000 i escaig han anat a Madrid, les altres a València, etc. No?
Això és com, per exemple, si... Perdó que t'interrompeixi, perquè els oients ho tinguin també més clar a nivell particular, si hi ha dos supermercats que estan al costat un de l'altre i un pel mateix producte cobra menys, hi haurà més gent que anirà a aquest supermercat a comprar el mateix producte pagant menys i tindrà més beneficis que l'altre, que tot i que cobrarà més, vendrà menys, no?
Exactament. El que ven més barat, a la fi, tindrà més beneficis perquè el volum de vendes s'incrementa. Això és la cèlebre corba de Laffer i, diguem-ne, només els tontos intenten contrariar-la. Per tant, això també què vol dir? Que en aquest context el que és escaient és aprendre dels que ho fan bé. I, per tant, no tindria cap sentit una harmonització fiscal seguint el que ho fa pitjor, que és Catalunya. Perquè Catalunya és la comunitat que té més impostos autonòmics, que té els trams estatals, autonòmics de l'impost estatal més elevat, okay?
Sí.
I també, per altra banda, és el que està darrere en despesa social i en despesa sanitària i el que està davant en fracàs escolar. Vull dir que totes les coses, naturalment, van relacionades. Per tant, obligar a les altres comunitats autònomes a canviar la seva autonomia, el seu autogovern que tenen, per obligar-les a alinear-se amb aquell que ho fa pitjor, que és Catalunya, no té cap mena de sentit, naturalment.
Hi ha detractors de la política fiscal de Madrid, com pot ser el president de la Comunitat Valenciana, el Ximo Puig, que afirma que s'està creant com una competència deslleial entre regions. Com ho veus?
Bé, a veure, competència ho és. És la cèlebre, diguem-ne, i molt tractada, competència fiscal. I precisament l'autogovern, l'autonomia que tenen totes i cadascuna de les comunitats autònomes és un exemple d'això, de manera que el contrari seria treure-los-hi l'autonomia, cosa que seria, diguem-ne, realment inversemblant, no? Per tant, efectivament, dintre de les seves competències, valgui la redundància, competeixen. I això és positiu, perquè, naturalment, el que ho fa millor a la llarga i a mig termini també, oi, acaba tenint millors resultats. Però tothom pot aprendre el que ho fa bé. L'únic que cal fer, precisament, és estar ulls amatent i seguir-lo.
Haurem de veure com evoluciona, perquè en el seu moment s'havia parlat també de crear com un mercat únic dins d'Espanya. No sé com està el tema i com el veuries.
Bé, el mercat únic és allò que podríem dir on va anar creant en el desenvolupament del capitalisme. Aquí, diguem, els decrets de Nova Planta amb els Borbons en el segle XVIII van començar a fer-ho seu, però naturalment on això és important és per Catalunya en el XIX, que és el que li fa tenir la seva posició industrial en relació a la resta d'Espanya, i sobretot per conjunt d'Espanya al segle XX, i en particular a partir dels anys 60. No?
Mm-hmm.
Aleshores, en aquell moment, òbviament, quan la norma és única, existeix un mercat únic. Per això el mercat comú també es diu molt sovint el mercat únic, perquè hi ha una norma europea única. Aleshores, la qüestió en aquests moments és que, primer, els estats nacionals a vegades poden contrarien, malauradament, la norma única europea, i aleshores el mercat únic europeu s'esmicola, i per tant vol dir que és menys efectiu, i a més, en alguns països, i en particular, dissortadament Espanya, el mercat únic clàssic espanyol, no ja l'europeu, sinó l'intern espanyol, s'està esmicolant per causa d'un excés d'exercici, diguem-ne, de l'autonomia. Aleshores, precisament aquesta qüestió de l'esmicolament del mercat interior espanyol és la qüestió a la que més es refereix la Comissió Europea quan fa la seva avaluació anual dels països de la Unió. Fa 4 o 5 recomanacions i en l'última dècada, aquella que es repeteix és sempre en relació a la unitat del mercat espanyol. Perquè, òbviament, si tu vols unitat del mercat europeu, el primer que has de tenir és unitat del mercat espanyol. Esclar, això des del punt de vista dels consumidors podríem dir que és dolent perquè incrementa els costos. Incrementa els costos dels productes perquè cal etiquetar-los de maneres diferents, cal donar-los sortida a través d'una logística diferent, cal demanar permisos diferents d'una comunitat autònoma a una altra, oi? I, en general, és un origen de costos, de sobrecostos, no? Esclar, això podríem dir que aquest esmicolament del mercat espanyol va contra la història, no? Va contra les grans tendències, contra les tendències de la globalització. De manera que esperem que sigui el compte de la gent.
Una pregunta clau. Tenir uns impostos alts, això dona uns millors serveis públics o no té per què?
No, perquè
en principi recapta més diners l'entitat.
No, precisament, Quim, acabem d'assenyalar que quan tu tens molts impostos i en tipus més elevats, oi, recaptes menys. Per tant, l'intel·ligent és allò que, de fet, no és intuïtiu, oi? L'intel·ligent és reduir el nombre d'impostos i reduir els tipus. I amb això incrementes la recaptació. Aleshores, incrementes sobretot el que ens interessa a la gent, no? Que és l'activitat, que és l'ocupació, que és el producte interior brut, que és la renta per càpita. Oi? Quan incrementes la base imposable, incrementes aquestes qüestions que són les que ens mouen i ens fan, entre cometes, per ser ràpids, ser feliços. No? Per tant, l'estratègia, repetim, és de recaptar més per tenir més serveis públics, si així hom ho decideix, però no per la via de més impostos i tipus impositius més elevats, sinó per la via de menys impostos, més clars impostos, oi? I tipus més baixos.
Que és el que està fent Mario Draghi, el primer ministre italià, expresident del Banc Central Europeu, que està baixant, no? Està anunciant una reforma fiscal a la baixa Itàlia, i és totalment al revés del que estem fent aquí a Espanya.
Exactament. Mario Draghi té molta mili, diguem-ne, en el seu percurs professional, i a més, òbviament, doncs, ha estat en el Banc Central Europeu, i què els hi deia des de la seva posició en el Banc Central Europeu? Diu, mira, jo ja faig tot el que puc, que és emetre tot el diner que sigui necessari, sense límit. Però vostès, governs, el que han de fer són reformes estructurals, que vol dir competència, que vol dir mercat únic. Oi? Això ho deia quan era president de la Banc Central. Ara, a ser primer ministre, realment ell pot aplicar aquesta política de flexibilitzar l'economia. Flexibilitzant l'economia, okay, i guanyem tots. O podríem dir gairebé tots, perquè aquells pocs que perden per causa de la flexibilització, perquè perden el seu monopoli, de fet, se'ls acaba compensant d'alguna manera. És a dir, amb els guanys de la flexibilització, amb el creixement del producte interior brut, àdhuc pots pagar els costos que suposen de reestructuració dels sectors monopolistes. Que aquesta és la tendència. Jo crec, doncs, a més, que és una tendència global. Clar, en economia i en societat i en història no tot va sempre endavant, aparentment, però hi ha tendències grans, oi? I la tendència gran que va endavant, efectivament, és una reducció de tipus. Això ha passat, per exemple, amb l'impost de societats, no? Tot arreu estan ja amb impostos amb tipus que ronden entorn del 20%, quan ha estat típic abans tipus del 35%. Esclar, si tu tens un tipus impositiu del 35%, imagina't el que estàs estimulant a les empreses a que facin enginyeria fiscal per evitar-se el pagament, no? De manera que has de posar impostos senzills, globals, que afectin a tots, tenir un bon control fiscal, que això amb la informàtica d'avui, qui no ho té és perquè no vol, i amb tipus pagables, podríem dir, tirar endavant. Això és el que permet tenir més producte interior brut i tenir també més serveis socials.
Ferran Brunet, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem après també molt. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.